Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Benvolguts i benvolgudes, com esteu? Nosaltres, molt bé, amb molts ànims, com cada dijous, per oferir-vos una estona de bona música i bones històries. Avui ja fem l'últim programa de novembre. Anem directes cap a l'hivern, festes nadalenques i final del segon any de pandèmia. L'any de les vacunes i de la muntanya russa, ara dalt, ara baix. Nosaltres, pel que fa al programa, estem sempre dalt de tot, mai a baix. I avui no serà una excepció. Roger Benet, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'Òpera, a Ràdio Sabadell.
Thank you.
Bellíssima la sinfonia de la Gazza Ladra de Rossini, no trobeu? Una de les seves obertures més famoses i amb raó. L'hem sentit amb l'Orquestra Simfònica de la RAI de Turí, dirigida per Gianluigi Gelmetti. Enregistrament en viu en el Rossini Opera Festival de Pesaro de l'any 1989. El motiu d'haver començat amb aquesta peça és que avui fem un programa d'aquells que presentem de tant en tant, almenys un cop l'any, i que en diem In Memoriam, destinat a recordar figures importants de l'òpera desaparegudes més o menys recentment. I avui és el que farem, presentar-vos uns quants personatges que ens han deixat des del mes de març cap aquí. I hem començat amb aquesta obertura perquè el director Gianluigi Gelmetti és una de les personalitats desaparegudes. Va morir a Monte Carlo el passat 11 d'agost, a un mes de complir 76 anys. Havia nascut a Roma l'11 de setembre de 1945. Quan Gelmetti tenia 16 anys, Sergio Celibidache li va deixar dirigir una orquestra i tot seguit el va prendre com a pupil. Després va estudiar amb Franco Ferrara i Hans Swarovski. Va dirigir en els més importants teatres i auditoris del món, com ara la Scala, Covent Garden, l'Òpera de París, el Teatre Real, la Filharmonia de Berlín, a Viena, Múnich, Sant Petersburg, el Festival Rossini de Pesaro, etc. Del 1989 al 1998 fou director de la Simfònica de la Ràdio de Stuttgart i del Festival de Schwetzingen del 2000 al 2009. També fou el responsable musical i artístic de l'Òpera de Roma. Del 2004 al 2008 fou director principal i artístic de la Simfònica de Sydney i del 2012 al 2016 va dirigir la Filharmònica de Monte Carlo i al deixar-ho li van concedir la nacionalitat monegasca. A banda d'òpera, fou molt actiu també dirigint música simfònica arreu del món. Fou guardonat amb nombrosos premis i distincions, com ara la de Cavaller i Gran Creu de l'Orde del Mèrit de la República Italiana.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
El següent personatge d'avui l'hem d'anar a buscar a Rússia.
Fidando in lui,
De l'acte primer del Nabucodonosor hem sentit l'àrea de Zakaria de Gitto Lasso i Lidi. La veu era la del baix rus Yevgeny Nesterenko, que va néixer a Moscou el 8 de gener de 1938, fill d'un general amb aficions musicals, i va morir a Viena el 20 de març d'enguany a causa del Covid-19. Tenia, doncs, 83 anys. La seva primera vocació fou l'arquitectura i l'enginyeria i es va graduar com a enginyer naval a Sant Petersburg, aleshores Leningrad. Però la música va exercir una forta crida sobre ell i va estudiar en el conservatori d'aquesta ciutat amb el mestre Vasily Lukanin. El 1965, en el seu darrer any en el conservatori, fou convidat a cantar en el Teatre Mali de Leningrad, conegut actualment com el Teatre Mikhailovsky, debutant-hi com a príncep Gremin de Yevgeny Onyegin, i un cop graduat es va unir a la companyia del Kirov, actualment el Mariinsky. Després, l'obtenció de la medalla d'or en el concurs Tchaikovsky li va obrir les portes del Bolshoi de Moscou, a la companyia del qual es va incorporar el 1971, debutant-hi l'any següent amb Ruslan i Ludmila de Glinka. Més endavant es va incorporar com a professor en el Conservatori de Moscou i el 1993 també va accedir al de Viena, repartint el seu temps entre Àustria i Rússia. A banda dels teatres russos, Nesterenko va cantar també en altres escenaris importants, com ara l'Òpera de Viena, el Covent Garden o l'Escala. També al Liceu, malgrat que jo no ho vaig veure, recordo que fa anys va venir a fer un Àtila de Verdi, i crec que també un Nabucco en el rol de Zakaria, dos de la seva cinquantena de papers del seu repertori. Per bé que el més celebrat fou el protagonista del Boris Godunov de Mussorgsky. Fou autor de dos llibres i uns 200 articles, sent molt respectat com a jurat de concursos i com a docent.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Ara hem sentit de l'acte primer de l'òpera Les Avants Serrages de Luigi Cherubini l'ària del Manzor Enfin, j'ai vu naître l'aurore, l'orquestra de la Sinfònica de la Rai de Milà i el director Peter Mac. La veu era la del tenor espanyol Francisco Ortiz, que és a qui dediquem aquest bloc, ja que ens va deixar el passat 6 de juny a Madrid. Francisco Ortiz fou un tenor de veu rotunda, un dels pocs veritablement dramàtics espanyols, per bé que podem afirmar que poc conegut i apreciat en el seu propi país. Nascut al Mendralejo, província de Badajoz, el 30 de setembre de 1938, el seu debut fou internacional el 1968 a Praga, a Maïda. Per coincidència, li va tocar viure els històrics dies de l'anomenada Primavera de Praga, que, com sabeu, va acabar malament. El tenor es va haver de recloure durant dues setmanes a l'hotel. Uns mesos més tard, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, el van contractar com a primer tenor per un any, foguejant-se així en el repertori sarsuelístic. Després se'n va anar de gira per Llatinoamèrica, que va durar any i mig, amb un frenètic ritme de treball amb repertori de sarsuela. Tornat a Espanya el 1970, amb intencions d'anar a Itàlia, on havia perfeccionat ja els seus estudis de cant, un encontre casual amb José Tamayo li va fer posposar dos anys aquest pas, tornant a la zarzuela. Va cantar Norma a Niça, actuant per primera vegada al costat de Montserrat Caballé, amb qui tornaria a compartir escenari nombroses vegades. El 1972 canta Àtila en el Liceu. L'èxit de Niça el portaria a París, on enregistraria quatre òperes per a la radiotelevisió francesa. La seva carrera s'anava desenvolupant força de pressa i només tenia 33 anys. El 1972 debuta també a la New York City Opera amb Cavalleria Rusticana. El 1976 canta Àtila a la Fenice al costat de Boris Christoph. La seva activitat el duria per tot Europa. Òpera de París, de Viena, de Berlín, Frankfurt, Toulouse, Graz, Òpera Còmic de París, Lyon, Lieja, Amsterdam, Roma, Turí, Múnich, Hamburg, Londres, Lisboa, etc. A partir dels anys 80, sense desvincular-se d'Europa, torna sovint a Amèrica, tant la Llatina, per exemple, va actuar en el Colón de Buenos Aires, com als Estats Units i Canadà. Va cantar també a Tòquio, a Sydney, amb Joan Sutherland i fins i tot a Nova Zelanda. Una tosca al costat de Kirite Kanawa. A banda de les sopranos esmentades, va compartir escenari amb altres divas com ara Birgit Nilsson, Leontine Price, Martina Arroyo, Fiorenza Cosotto, Grace Bambri, Shirley Barrett, Eva Marton i un llarg etc. I amb importants col·legues masculins, Capuccilli, Brusson, Gian Canaro, Siepi, Wixel, etc. Entre els directors Matzel, Rudel, Boninch, Gelmetti, que recordàvem en començar, Muti, Ozawa, López Cobos, Santi, Meta, etc. Tot això us ho dic perquè, insisteixo, Francisco Ortiz no va arribar a ser un gran conegut del públic. Aquí, a diferència d'altres tenors més mediàtics, però fou molt important. Afectat d'asma, es va retirar el 1994 després d'un ball i màscara a Barcelona, encara en plenituds de facultats. Gràcies a la seva amistat amb Mirna Lacambra, Ortiz, Paco, com li deien, va cantar en algunes ocasions a Sabadell en els primers anys de la OS. Norma, Cavalleria Rusticana, el 1992, al costat de la Cosotto, i crec que també una Carmen. I potser alguna cosa més, però no n'estic segur del tot.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
I ara parlarem d'un altre tenor, també de repertori fort, un veritable dramàtic. Giuseppe Giacomini, que ens va deixar el 28 de juliol en el poblet de Voltago a Gordino, a la regió del Veneto. Mateixa regió on havia nascut, en el poble de Veggiano, província de Pàdua, el 7 de setembre de 1940. Tenia, per tant, 80 anys en el moment del seu decés a causa d'un infart.
Troppi bicchieri ne ho tracannati.
Sentíem Giuseppe Giacomini amb Mamma, quel vino generoso i final de Cavalleria Rusticana amb l'Orquestra de París, sota la batuta de Semyon Bychkov, i sentíem també Rosa Laghezza com a Mamma Lucia. El vi és generós, com generós era el cabal de veu d'aquest tenor, de veu immensa i expressiva, clarament dramàtica. Després dels seus estudis de cant, on un dels seus professors fou Marcello del Monaco, germà de Mario, va guanyar alguns concursos per Itàlia i el seu debut fou a Vercelli el 1966, encarnant Pinkerton a Madame Butterfly. El 1969 canta Turiddu i De Grieux de Manon Lescaut a Parma i a Mòdena. I el 1970 ja actua per primera vegada fora d'Itàlia, a Berlín, de nou a Manon Lescaut. El 1971 canta Lisboa de Tabarro i el 1972 Tosca a Barcelona, Òpera que també faria servir l'any següent per debutar a Viena i a Múnic. 1974 suposa el seu debut a Amèrica, el Colón de Buenos Aires amb Butterfly i Tabarro, i de seguida a Itàlia ja canten els teatres més importants, l'Scala, on debuta el 1974 amb La Forza del Destino, el San Carlo, el Reggio i l'Òpera de Roma. L'any 1975 debuta als Estats Units, concretament a Connecticut, amb La Fanciulla del West, i l'any següent ho fa en el Metropolitan amb La Forza del Destino. El 1976 és Alvaro, d'aquesta mateixa òpera, a l'Òpera de París, teatre que el va contractar per diversos títols del repertori italià durant els següents anys. I el 1980 debuta a Covent Garden amb La Fanciulla del West. Com veieu, el seu repertori sempre va ser del fort, eh? Res de començaments amb Elisirs d'Amores o semblants. El 1990 va participar en l'estrena mundial de La Lupa, de Marco Tutino, a Livorno, i el 1993 en la funció del centenari de Manolo Lescaut a Turí. El 1987 pren part també en l'històric muntatge d'ahir de les piràmides de Giza. I el 1988 és Calaf en una Turandot per la inauguració dels Jocs Olímpics de Seul. També va contribuir a reexhumar algunes òperes oblidades, com ara Fausta de Donizetti, el 1981 a Roma, hi ha un enregistrament pirata, o I Medici de Leon Cavallo a Frankfurt el 1993. El 1994 va cantar a la Turandot al costat d'Eva Marton, que es va muntar en el Palau Sant Jordi després de l'incendi del Liceu. Jo és l'única vegada que el vaig poder veure en viu i en directe. Giacomini va seguir cantant fins ben entrats els 60 anys i el 2010 encara va fer una tournée per Xina. Entre altres distincions estava en possessió del títol de Kammersänger de l'Òpera de Viena.
Parlem d'òpera. Cada dijous a les 8 del vespre.
I ara parlarem d'un tenor que segurament el seu nom no us dirà gran cosa, però si us agrada l'òpera còmica francesa, veureu que surten nombrosos enregistraments d'aquest gènere. Recordeu que no sempre parlem de trames que fan riure, sinó d'òperes que inclouen diàlegs parlats. Parlem ara del tenor líric francès Charles Burles, especialista en el repertori de la seva nacionalitat, tant òpera com opereta. Nascut a Marsella el 21 de juny de 1936, Burles va morir el 22 d'agost a la seva ciutat natal, als 85 anys d'edat.
Thank you. chaîne. Not pour moi, le bonheur. Not pour moi, plus de bonheur. Plus de bonheur. Si l'univers entier m'oublie, s'il faut passer ici ma vie, de seul ma gloire, ma valeur, que seul ma gloire, ma valeur. Au souvenir de ma puissance, ma constance, non, tu redoubles mon malheur, tu redoubles mon malheur.
Si l'univers entier m'oblit pertany a l'acte segon de Richard Cœur de Lion, d'André Modest Gretry, ària que canta el personatge del rei Ricard, Cor de Lleó. De Charles Burles amb l'orquestra de cambra de la ràdio televisió belga sota la direcció d'Edgar Donneux. El nostre tenor va estudiar a la seva ciutat natal i va fer el seu debut a l'òpera de Toulon el 1958. L'any següent ja va aparèixer a l'òpera de Marsella interpretant el rol del comte d'Almaviva, el barber de Sevilla. Val a dir que, encara que la seva especialitat era el repertori francès, també va cantar òpera italiana, papers lleugers de Rossini i Donizetti. I el Barbieri di Siviglia va fins i tot enregistrar. L'òpera de Marsella va ser el seu quarter general, però fent aparicions com a convidat a Lyon, Torí i Venècia. El 1970 debut a l'òpera còmic de París, a la Salle Favart, i a l'òpera de París el 1971. En aquests teatres de la capital francesa hi va cantar l'Italiana in Algeri, l'Elisir d'Amore, Don Pasquale, la Dame Blanche, Le Postillon de l'Anjumeau, Mireille, Le Pêcheur de Perles, La fill du Regiment, entre d'altres títols. Va intervenir en diverses operetes d'Offenbach, té enregistraments de la Belle Hélène i d'Orfeo Zanfer, i va cantar també a Bèlgica, Països Baixos, Suïssa i Israel. La seva era una veu lleugera i atractiva, un estilista del cant. El seu enregistrament més notable és considerat el de l'Acmé, on feia el rol de Gerald al costat de la gran Maddy Mesplé, dirigit per Alain Lombard el 1970.
Torna a escoltar aquest programa a radiosabadell.fm.
I ara és el torn de l'única dona que recordem avui, i és la soprano polonesa Teresa Zilis-Gara, desapareguda el 22 d'agost a Lodz, Polònia, als 91 anys d'edat. Havia nascut a Lendvarów, aleshores pertanyent a Polònia, però actualment Lendvaris a Lituània, el 23 de gener de 1930. Va estudiar a Lodz i el seu debut es va produir a Cracòvia en el rol protagonista de Halka de Moniuszko, òpera polonesa. El 1960 va guanyar el tercer premi d'un concurs a Múnich que li va reportar ser contractada en el teatre de la ciutat alemanya d'Oberhausen, on va cantar molt Mozart. I el 1962 va esdevenir membre de la companyia de l'òpera de Dortmund i després, el 1965, de Düsseldorf, fins al 1970, cantant també com a convidada a Frankfurt, Hamburg, Colònia, Múnich, la Deutsche Oper de Berlín i a l'Òpera de Viena. El seu reconeixement internacional fou el 1965 amb el Rosenkavalier Kleinburg, al costat de Montserrat Caballé. El 1966 canta per primer cop a l'Òpera de París, el 1968 a Covent Garden, a la Traviata, i el 1968 amb Don Giovanni a Salzburg i a San Francisco. Igualment, el rol de Dona Elvira li va servir pel seu debut en el Met el desembre de 1968. Després d'aquesta actuació, Rudolf Bing, l'intendent del Met, li va oferir un contracte de llarga durada que va començar el gener de 1970 i es va perllongar per 14 temporades, interpretant una gran varietat de rols, des de Wagner a Mozart, passant per Verdi i Puccini, i molts més. La seva darrera funció en el Met, la que feia 233, fou el 31 de març de 1984 amb Manon Lescaut. També va cantar a l'Escala, al Real, a Chicago, al Bolshoi i al Colón. Al Liceu hi va cantar Così fan tutte el 1974 i no va tornar-hi fins al 1986 en el concert organitzat per Plácido Domingo per les víctimes del terratrèmol de Mèxic d'aquell any. Jo hi era, i ara la sentirem, en el que ella considerava el seu paper fetitxe, Doña Elvira de Don Giovanni a Salzburg, amb la Filarmònica de Viena dirigida per Carl Böhm. Mi tradì quell'alma ingrata.
Thank you.
Bé, i ara recordarem altres personatges també desapareguts, però no ara, sinó de ja fa temps, perquè avui toca, abans que no acabi el mes, presentar els personatges d'aquest novembre. I avui seran un tenor italià i una soprano nord-americana. Comencem per ell, que és Nicola Monti. Nascut a Milà el 21 de novembre de 1920, fou un dels més destacats tenori di Grazia de la dècada dels 50. Va estudiar cant des de jovenet i va debutar en concert el 1941 a Florència. El mateix any va cantar el seu primer rol important, el del duc de Màntua a Cagliari. La guerra va interrompre la seva carrera, però el 1950 va reemprendre els seus estudis, entrant a l'Escola de Cant de l'Escala, de manera que el 1951 es va produir el seu debut oficial en el San Carlo de Nàpols amb la Sonàmbula. El rol del Vino, protagonista d'aquesta òpera, fou un dels més importants al llarg de la seva carrera, enregistrant-lo al costat de Maria Callas i després amb Joan Sutherland. També el va cantar en el Liceu la temporada 1959-1960. El 1952 és Le Conteori, el Maggio Musicale Fiorentino, i el 1954 va aparèixer en una producció televisiva d'Il Barbiere di Siviglia. Ben aviat inicia la part internacional de la seva carrera, cantant El Vino el 1952 en el Festival de Wexford, a Irlanda. Va cantar també a París, a Brussel·les, a Amsterdam, etc., debutant el 1960 a San Francisco, novament com El Vino. Nicola Monti fou un notable estilista del cant, amb una veu lleugera, de la qual va deixar testimoni en nombrosos enregistraments. El nostre tenor va morir a Fidenza, Itàlia, el 1 de març de 1993. I ara sentim-lo en el rol del Conte d'Almaviva, però ull del Barbier de Paisiello, no del de Rossini. Saper bramate amb I virtuosi di Roma, dirigits per Renato Fasano. I casualment ara parlarem de la que fou la mina d'aquella sonàmbula del Liceu, protagonitzada també per Nicola Monti, Gianna D'Angelo, que malgrat el nom era dels Estats Units. De fet, el seu veritable nom era Jane Angelovich i va néixer a Hartford, Connecticut, el 18 de novembre de 1929. Potser el seu nom no us dirà gaire avui en dia, però en els 50s i 60s del segle XX va ser una molt destacada soprano lírico-lleugera. Els que freqüentàveu el Liceu en aquella època, possiblement la recordeu, com a Lucia o com a Rosina. Per bé que d'això ja fa molts anys, i no sé si deu quedar algú. El meu pare, per exemple, me n'havia parlat, però malauradament ja no hi és. A més, va ser una dona molt guapa. Va tenir gran èxit en el teatre barceloní. Va estudiar primer a la Juilliard School de Nova York i després a Venècia amb Toti del Monte, debutant el 1954 a les Termes de Caracalla a Roma amb Rigoletto. La seva carrera es va desenvolupar en un principi per Itàlia, però aviat va anar cap a París i Kleinburg, arribant al Met el 1961, també amb Rigoletto. En retirar-se dels escenaris va esdevenir professora de cant a la Jacobs School of Music de la Universitat d'Indiana, on hi va romandre 27 anys, fins al 1997. La D'Angelo va fer pocs enregistraments durant la seva carrera, així que no hi ha massa on triar, però hem trobat material per descomptat. Gianna D'Angelo va morir el 27 de desembre de 2013 i ens en vàrem fer ressò en el Parlem d'Òpera número 131 del 16 de gener de 2014 a la residència on vivia Mint Hill, estat de Carolina del Nord. Tenia 84 anys. I ara el sentirem en Rigoletto, Gilda, un dels seus cavalls de batalla, en un enregistrament en viu del 1959 en el San Carlo de Nàpols, amb l'orquestra d'aquest teatre dirigida per Francesco Molinari Pradelli. Serà el Caro Nome. I amb això acabarem i ens tornem a trobar la setmana vinent. Sigueu bons. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.